guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes de nou al guaita que tenim, aquest primer guaita d'aquest any 2026, ja que el fem amb el nostre climatòleg, biòleg, meteoròleg, Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Aura.
Bon any també.
I bon any també, encara es pot dir, eh?
Encara es pot dir. A veure, de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, volem fer números. Volem fer números i matemàtiques. A lo millor als oients no els agrada molt, eh? Perquè això dels números i de les mates...
Home, no a mi m'està molt... descol·locant una mica, perquè aquí no parlem del nostre entorn.
Ja veuràs. Farem números i mates, però aplicades al clima.
Ah.
És a dir, farem estadística climàtica.
Carai, sona això molt professional.
Sona molt tècnic, sona sí. molt professional, però ja veureu que... també estem en el dia a dia, eh? I també ho veiem, per exemple, les informacions del temps, mm-hmm. veiem com es va fent i informes que ens van dient i resums que ens van dient. Va. De fet, això de l'estadística climàtica és allò que fem els climatòlegs i observadors al final de mes o a final d'any.
Mm-hmm. Per tant, avui tocava, no? Perquè ho vas fer final d'any i avui és el primer de l'any. Per tant, ens toca una mica de resum climàtic, no?
Això mateix. Li traiem el suc als excels o a les llibretes. Abans eren llibretes tot manualment.
Sí, tant.
Ara ja és excel, ja són uns fulls de càlcul.
No?
Ja està tot digitalitzat. I bé, o també hi ha processos de digitalització de totes les dades climàtiques o sèries climàtiques antigues, que estan mm-hmm. fetes a mà, els experts, els tècnics, ho passen en format digital, i això també permet un anàlisi, per exemple, dels últims 100, 150 anys de dades, per tant, tenir una base consolidada. Mm-hmm. Hem dit estadística climàtica.
Exacte, què vol dir això?
Doncs anem per parts. Saps que ens agrada començar posant en situació i definint una miqueta els conceptes.
Sí.
Anem a definir estadística.
Som-hi.
Que és la ciència matemàtica que es dedica a la recopilació, classificació i anàlisi de les dades numèriques per obtenir-ne conclusions.
Mm-hmm. Això l'estadística.
Això l'estadística.
I la climatologia?
És l'estudi científic del clima. I el clima és el conjunt de condicions atmosfèriques característiques d'una determinada regió en un conjunt d'anys significatiu.
Mm-hmm. I ara només ens falta ajuntar-ho, estadística climàtica.
Estadística climàtica. L'estadística climàtica és l'eina fonamental en què es basen els climatòlegs per dur a terme aquesta caracterització del clima, per definir mm-hmm. el clima i la seva evolució d'un lloc determinat o d'un territori determinat. Clar, però l'estadística climàtica aquesta no surt sola per art de màgia ni aparició divina.
Aquí hi ha algú que l'està treballant.
Clar, calen observacions meteorològiques, o sigui, uh-huh. calen dades. Aquestes observacions van a càrrec, evidentment, dels observadors meteorològics. No només dels observadors, sinó del seu instrumental, és a dir, dels aparells que registren aquestes dades. Bé siguin manuals, bé siguin aparells manuals, o bé siguin aparells digitals, el que se'n ve a dir estacions meteorològiques automàtiques o equips de teledetecció. Mm-hmm. Aquestes observacions, és molt important que han de complir amb els criteris estipulats per l'Organització Meteorològica Mundial en la totalitat, molt millor, o en la part que sigui possible. Amb això què vull dir? Que l'Organització Meteorològica Mundial recomana tenir els instruments a 1,5 metres d'alçada, de la temperatura, de la pluja, l'anemòmetre 10 metres, en un terreny ajardinat, un terreny natural, sense cap obstant. Clar, això són unes condicions idíl·liques. Ja veiem mm-hmm. que hi ha bastants observatoris als terrats de les cases,
clar.
O sobretot els aquells que estan en trama urbana. Totes aquestes condicions són molt més difícils de complir, però s'intenta que al màxim ho compleixin. Mm-hmm. Bàsicament perquè hi hagin menys factors externs que condicionin aquestes dades o ens donin unes dades dolentes o alterades.
Mm-hmm. Per tant, són recomanacions, no? Perquè siguin més verídiques.
Exacte, perquè siguin mm-hmm. més verídiques. Perquè això has de pensar, Ona, que és molt important, perquè d'aquestes estadístiques, d'aquests resums climàtics, se n'obtenen, com ja veurem a continuació, les dades, i a partir d'aquí permet fer comparacions i per fer evolució del clima. Uh-huh. Tot el que es parla actualment, per exemple, del canvi climàtic o de l'augment global de temperatura, si aquestes condicions d'instal·lació de les estacions no són bones, doncs les dades estarien alterades.
No? Clar, no ens servirien, no?
Exacte, no ens servirien per res. Després, com dèiem, primer de tot aquestes observacions meteorològiques, després un criteri universal, tant per la recollida d'aquestes observacions com per què fa a les unitats o al treball amb aquestes dades. Això, en mesura, ho tenim molt apamat, perquè és allò del sistema mètric internacional, per no barrejar peres amb pomes ni préssecs amb àpid, però en el cas, en aquest punt, costa una mica més. Per què? Perquè aquí intervenen a vegades els països anglosaxons.
Sempre ho fan al revés, eh?
Que ho fan al revés, que ja tenim que mesuren en Fahrenheit, en Kelvins, en no sé què, en milles per hora, en... Bé, s'han de transformar. Si es vol treballar amb un criteri homogeni també d'unitats, totes aquestes dades s'han d'unificar.
I em deies, això ha d'estar una mica regulat, per tant suposo que no només els llocs on tenim les estacions, sinó també en quins moments, no?, es fan aquestes observacions.
Exacte, en el format que recullen i com es recullen. Podem tenir dades en format horari, diari, mensual, estacional i anual. Aquí hi ha dues coses que és diferent. En meteorologia, actualment, actualment no. De fet, a l'horari vàlid en meteorologia és de 6 a 6.
De 6 del matí a 6 de l'altre matí.
Això en observació meteorològica oficial. El que passa que s'ha adaptat per les variables a l'horari civil, o sigui, de 0 a 24 hores. Però sempre s'ha d'especificar en un aspecte molt important quan treballem en ciència, és allò que se'n diuen les metadades, que és la cara B de les dades. O sigui, tu dones un valor de... avui s'ha fet una màxima de 15 graus de temperatura, però clar, és a dir, quin observatori, on està situat, a quina alçada està, quin format horari tu agafes aquestes dades, quin instrumental fas servir, i si ens posem més tècnics, quina resolució té el termòmetre, quin marge d'error, quin d'allò per tenir...
S'ha de contextualitzar, no, la dada?
Exacte, s'ha de tenir tota aquesta informació. Totes aquestes dades acaben configurant l'unitat base de treball en l'estadística climàtica, que no és més que una sèrie climàtica. Això en sentim a parlar.
I tant.
Una sèrie climàtica són totes aquestes dades en una sèrie temporal d'anys en les diferents variables, o sigui, temperatura, precipitació, vent, pressió, etc. I aquesta sèrie climàtica, per començar a treballar-hi o per treballar en propietat, ha de ser el que se'n diu estadísticament significativa. És a dir, això es tradueix en tenir un nombre de dies i anys suficient perquè aquestes dades puguin acabar caracteritzant climàticament un territori.
O sigui, és allò que una flor no fa estiu, no?
Ah, exacte. No podem treballar amb dades de 2 anys per saber quin clima té l'escala o un poble. No, fan falta un conjunt de dades molt importants per tenir una base, perquè ja sabem que una característica intrínseca del clima és la variabilitat. I quan més variabilitat té el clima, en principi més coixí d'anys has d'agafar perquè hi hagi les menys distorsions possibles, no?, d'aquella variable. Això estadísticament és molt complex, però es resumeix més o menys en això, no?, que ens fa falta un bon coixí de dades. Normalment s'acostuma a dir que aquest mínim de dades són uns 30 anys en sèries anuals.
Home, Déu-n'hi-do, 30 anys són molts anys. Aquí hi ha molt de treball d'observació.
Si tu t'hi fixes, els atles climàtics que s'elaboren, ara acabem de presentar, el Servei Meteorològic de Catalunya n'acaba de presentar un, és en un període de dades, de 30 anys. Per exemple, hi havia el període del 61 al 90 i ara s'ha fet el període del 91 al 2020. I ja també hi havia el 81 al 2010. Hi havia diferents períodes, però es treballa, això també ho diu l'Organització Meteorològica Mundial, que s'ha de treballar en períodes de 30 en 30. Això no modifica de que si tu tens una sèrie meteorològica de 100 anys de dades, com el cas de l'Observatori Fabra o l'Observatori de l'Ebre, tu utilitzis tot el paquet de dades per estudiar-ho.
Si no les eliminem, les de més de 30 anys, aquí ho guardem tot.
No, que quedi clar que totes aquestes dades són patrimoni.
Home, i tant.
Que el patrimoni no és només llibre, una església, no, el patrimoni també, les dades aquestes també són patrimoni. De totes aquestes dades, i ara començarem a fer números.
Som-hi.
Les estadístiques més habituals són, per exemple, els màxims i mínims.
Uh-huh.
Això és fàcil. Màxima diària, mínima diària, o màxims i mínims de tota la sèrie aquesta de dades. Això és molt important perquè d'aquí, per exemple, se n'extreuen els rècords.
Clar, allò que diuen, avui ha sigut el dia més fred de fa 20 anys.
Ah, exacte. I no només se n'extreuen els rècords, sinó que se n'extreu una cosa que s'anomena, que potser també hem sentit parlar moltes vegades, que són els percentils.
Uh-huh.
Que es fan servir, per exemple, en onades de calor i onades de fred. Onada de calor, per exemple, són si hi ha 3 dies consecutius per sobre del percentil 98. És a dir, aquell 2% de dies que han fet les temperatures més altes, que han fet els màxims. Vale? I amb onada de fred, el mateix, però a l'inrevés. Ens ho marca això. Per tant, és molt important saber els màxims i mínims per derivar-ne tots aquests canvis. Una operació també molt habitual és la suma.
Uh-huh.
Per exemple, la suma es fa servir en el cas de la precipitació. Quan va plovent cada dia, ho anem sumant i tens la precipitació total del dia, del mes i de l'any. No? Uh-huh. Que això serveix per fer...
Exacte, per saber quanta aigua ha caigut.
Quanta aigua ha caigut, el recull de la pluja. Les mitjanes. Vale? Hi ha dos tipus de mitjanes. El que és la mitjana aritmètica, això més això partit per dos, màxim mínim partit per dos, que és el que es fa servir més habitualment i és la base de l'estadística en quant a temperatura. Però també hi ha un altre tipus de mitjana, que és la mitjana integrada, o la mitjana minutal. Això s'obté o ho permet obtenir quan hi ha una estació meteorològica automàtica, que t'agafa els intervals de... quan tu li diguis, d'un minut, de 5 minuts, de 10 minuts, de por ahí, i et fa la mitjana de cadascun dels períodes.
Uh-huh.
Això amb un observador, el pobret, no li farem fer, perquè no estarà cada 5 minuts
sortint
a mirar els termòmetres. Per tant, això és una eina de les estacions meteorològiques automàtiques.
Que això ha facilitat molt la feina, suposo, no?
Sí, ha facilitat molt la feina, però aleshores no hem de barrejar peres amb pomes.
Uh-huh.
És allò que et deia abans de les metadades. Hem de dir que tu, per fer el clima, estàs fent mitjana aritmètica o estàs fent mitjana integrada. I no barrejar mitjana aritmètica, mitjana integrada, perquè normalment donen unes dècimes de diferència. Obtens resultats una mica diferents.
S'ha de ser molt minuciós, veig, sí, amb l'estadística aquesta climàtica.
Doncs sí, doncs sí. Perquè ja ens posen suficientment traves i surt prou gent discutint les dades que presenten els climatòlegs, només fa falta que els propis climatòlegs no siguin curosos a l'hora de treballar-hi.
Exacte. Quines més tenim de dades que recollim?
Doncs mira, les freqüències absolutes, les freqüències relatives i les ratxes.
Uh-huh.
Això també és important perquè, per exemple, amb dies seguits en màximes inferiors a 10 graus. Quants dies a l'any hem tingut glaçada? Quants dies a l'any hem tingut una ratxa de vent per sobre dels 50 km per hora? En principi això és estadística molt fàcil perquè és anar comptant. Simplement són recomptes. Per exemple, les ratxes seques. Quants dies seguits està sense ploure? Que això, per exemple, caracteritza diferents tipus de clima. Si mirem una ratxa seca del clima atlàntic, són molt poquets dies els que passen sense ploure. En canvi, el clima mediterrani, aquestes ratxes seques, són molt més àmplies.
Uh-huh.
I també una última operació és el que vindríem a dir la tendència o la relació línia. Quan tu veus una gràfica amb una línia que ja t'indica la pujada o la baixada, o sigui, la tendència de com estan evolucionant aquestes dades.
Uh-huh.
Altres operacions intermèdies, en podríem dir, que no hi entrarem perquè ja estem en temes complicadillos, és la variància, la desviació i la mediana. Són altres temes...
Altres conceptes que hem sentit a dir, no?, a vegades.
Altres, exacte. Altres conceptes estadístics que normalment són passos intermedis per obtenir, per exemple, índexs, o per obtenir anomalies, o per obtenir variacions, etc., que es fan servir. Un pas molt important també o un pas final acostuma a ser la representació de tots aquests resultats.
Clar, perquè totes aquestes dades que hem recollit, llavors les hem de posar sobre paper i les hem d'interpretar una mica, no?
I que quedi maco, que, que ens faciliti aquesta, aquesta interpretació.
Que els que no hi entenem ho puguem més o menys llegir, no?
Evidentment. I tenim per una banda les gràfiques i per una altra banda la cartografia climàtica. Les gràfiques són importantíssimes per veure tant l'evolució diària, mensual o anual de la variable que el volem. També per caracteritzar el comportament mitjà d'aquestes variables. En aquest cas, normalment es fa servir la, la finestra mensual per poder representar l'evolució i també tant l'evolució anual com estacional. Les gràfiques més emprades, per exemple, són les de línies, les de barres i els histogrames, que és el de la freqüència. Quants cops es repeteix, quants dies hem tingut una mínima tropical, aquella de més de 20 graus, o una mínima tòrrida per sobre de 25 graus. I a partir veus els diagrames aquells de barres per poder-ho situar, no?
Exacte.
I la cartografia climàtica és la que s'encarrega de representar aquests resultats, és a dir, el clima en números, però ho representa sobre un context territorial o sobre un mapa, sobre un territori.
Això és important, no?, per situar allà on està passant.
Per situar-ho. Per això, per aquest motiu, sempre el que anomenem sistemes d'informació geogràfica, els coneguts com a GIS, que, per exemple, ho fan servir en molts altres àmbits, en geologia, en vegetació, en biologia, ens fan servir en moltes altres coses, però en aquest cas és aplicat a la, a la climatologia. En un mapa s'hi representen el que s'anomenen les isopletes, que volen dir, és una línia que connecta punts amb el, el mateix valor constant. És a dir, allò que fèiem de petits amb els dibuixets aquells d'unir números,
sí.
Vale? Doncs ho fem en temes per configurar zones, per exemple, amb el mateix valor de temperatura, de precipitació, o, per exemple, quan veiem un mapa del temps, un mapa isobàric, no res més que les línies coneixen punts amb mateixa pressió atmosfèrica.
Exacte, aquelles tempestes que veiem que es mouen per allà al mapa.
Sí, sí. Per tant, podem representar isotermes en el cas de la temperatura o isolletes en el cas de la precipitació, dels mapes de precipitació, per exemple. El producte culminant d'aquesta cartografia climàtica són els atles climàtics, on es representen sobre el mapa totes aquestes variables en diferents espais temporals. Bé, els valors mitjans o bé els valors extrems, per exemple. Es poden mirar valors mitjans de temperatura mensual, anual, estacional, precipitació, etc., com també fer cartografia de màxims, el que parlàvem abans, del número de nits tropicals, del número de màxima absoluta, de precipitació màxima en 24 hores, etc.
Tot això està recollit en aquests atles que deies que es fan cada 30 anys, no?
Es fan cada 30 anys i ara el Servei Meteorològic de Catalunya ja està consultable a la seva pàgina web, acaba de presentar el nou atles climàtic de Catalunya de l'interval de l'any 1991 a l'any 2020.
Per tant, si algú que ens està escoltant té interès a conèixer més dades de tot això que ens has explicat avui, el rematem en aquest atles, no?, que ja es pot consultar. Doncs moltes gràcies, Sergi, per descobrir-nos aquest com feu, no?, totes aquestes estadístiques i com s'elaboren aquests mapes que després veiem en els espais del temps de la televisió. Ens retrobem un altre guaita.
Fins al proper guaita, Ona.